Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Carme Montero. El primer informe apunta que els dos últims cotxes del tren Irio van descarrilar a l'entrada de l'estació tècnica d'Adamuz i van envair la via paral·lela. Això va provocar el xoc amb el tren Àlvia de Renfe, que circulava en sentit contrari. El balanç provisional del descarrilament d'ahir és de 39 víctimes mortals i 43 persones ingressades a l'hospital. Adamuz, Paula Brujats, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Les primeres conclusions de la Comissió de Transports que investiga l'accident apunten que el tren de l'Àlvia va xocar efectivament amb els últims vagons del tren Irio que havia descarrilat prèviament i va sortir disparat diversos metres fins a caure per un talús. Justament en aquest talús ara hi ha la prioritat dels serveis d'emergències per rescatar les possibles víctimes que calculen que queden atrapades als vagons de l'Àlvia. L'altra prioritat ara mateix és començar a identificar les víctimes mortals de l'accident. Per això la Guàrdia Civil demana als familiars que s'acostin als punts de recollida de mostres d'ADN que han habilitat a Córdoba, Huelva o Sevilla. Sentim José Consuegra, portaveu de la Guàrdia Civil.
Hay datos que nos puedan facilitar la identificación de las víctimas. También si pueden facilitarnos muestras de ADN, como usted bien ha dicho, pues también fotos, en fin, todo lo que puedan ayudarnos.
Sobre les causes de l'accident del descarrilament de l'Irio encara no hi ha conclusions. Totes les hipòtesis obertes, ara que a Damunt ja no hi queden familiars ni ferits, tots s'han traslladat cap a Còrdoba a l'espera de tenir més notícies dels seus familiars. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, a Damunt.
Més notícies, Vicent Mifsud.
A les 6 de la tarda, l'equip mèdic de la Vall d'Hebron informarà del diagnòstic del president de la Generalitat després de les últimes proves que li han fet. El gerent de l'hospital ja apuntava al matí de Catalunya Ràdio que tot indica que té una infecció a la zona lumbar que l'ha deixat sense força les cames i ja li donen antibiòtic. L'equip mèdic i els col·laboradors d'Illa descarten que tingués un ictus o un tumor. El president està ingressat en observació a l'unitat de cures intensives de la Vall d'Hebron des de dissabte.
L'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, demana al Tribunal Suprem que anul·li la sentència que l'inhabilita per vulneració greu de drets fonamentals. En l'escrit que ha enviat a la sala segona del tribunal, assenyala que la sentència anul·lada anul·la la possibilitat que la Fiscalia faci comunicats o desmentits quan s'ataca greument la institució.
La Unió Europea i el Regne Unit defensen la sobirania de Groenlàndia davant dels plans del president dels Estats Units de control de l'illa de l'Àrtic de Groenlàndia, però de moment no plantegen represàlies als aranzels que anuncia Donald Trump. Posar aranzels seria una mala idea, segons el secretari de Comerç dels Estats Units, Scott Bessent. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha qualificat de totalment errònia la idea d'aplicar aranzels als països que s'oposin a l'annexió de Groenlàndia per part dels Estats Units, però demana calma a l'hora d'afrontar aquesta crisi.
Sobre Groenlàndia, la manera correcta d'abordar un tema d'aquesta gravetat és a través d'una discussió tranquil·la entre aliats. I siguem clars, els assumptes de seguretat de Groenlàndia són importants.
Desarticulada una organització criminal que havia obert el primer laboratori de pols d'aixís a la demarcació de Tarragona, crònica de Ricard Buigas.
Bona tarda. El grup criminal tenia cultius de marihuana en tres habitatges unifamiliars situats en urbanitzacions d'alt nivell econòmic a Calafell, Cunit i Roda de Barà. En una d'aquestes cases, segons la Guàrdia Civil, havien construït un laboratori per transformar la marihuana en pols de haixís. Els 7 detinguts tenen entre 26 i 33 anys. Acumulen antecedents penals en diversos països europeus per delictes relacionats amb el tràfic de drogues i el robatoris violents han quedat en llibertat amb mesures cautelars. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
Esports, Sonia Olear.
El blaugrana Ferran Torres és baixa pel partit del Barça dimecres de la Champions i el de Lliga d'aquest cap de setmana per una lesió als isquiotibials. L'Albacete serà el rival del Barça als quarts de final de la Copa. L'equip manxec, l'únic encara en competició que no és de primera, jugarà a casa en aquesta ronda que es disputarà el 3 de febrer a les 9 del vespre a partit únic. A l'Espanyol, pendents de la sanció que reben per l'ampolla que es va llançar des de la grada i que va impactar sobre el porter del Girona, Gazzaniga, divendres. L'Espanyol preveu que arribarà una sanció econòmica, però no descarta un tancament d'una part de l'estadi per algun partit. Dimecres també visitaran el CTA perquè els hi expliquin les dues jugades polèmiques del partit amb el Girona. En bàsquet, la penya ha fet efectiva l'opció que tenia per renovar Henry Drell fins a final de temporada. El jugador estonià va estirar, per tant, la samarreta de la penya fins al 30 de juny del 2026. I en l'Open d'Austràlia, Paula Badosa, en tennis, ha passat a segona ronda en superar la tenista del Kazakhstan, Zarina Díaz.
Fins aquí les notícies.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Jo tenia una xicota que sempre que jo demanava croissant, a ella li agradaven les banyes.
Les banyes del croissant?
Sí, sí.
Ah, val.
Sí, perdó. I llavors jo demanava un croissant i em fotia les banyes. I el...
Del croissant.
M'havia d'haver preparat més bé com ho explicava. Sí, sí. Però bé, vull dir que això... I m'emprenyava perquè, collons, n'hi ha dues. Si et demanen una banya, perds el 50%. Vull dir, si estic menjant sopa de galets i vols un galet, ja te'l donaré.
Bueno.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Cinc i sis de la tarda, i ara una de les polèmiques de les últimes hores. Els que no tingueu Twitter potser no ho haureu vist, però la plataforma Filmin ha estat protagonista. El motiu, la inclusió al seu catàleg del documental Operación Ícaro, on s'expliquen les protestes de l'octubre de 2019 a l'aeroport i a la plaça Urquinaona per la sentència del procés.
Sí que teníamos, pues, sobre todo familiares y amigos que estaban esperando aquí en la puerta. Y me acuerdo de mis compañeros bajándose del furgón porque tienen a sus niños y demás.
Se agradece, ¿no?, que pues tu hijo te abraza.
La polèmica arriba perquè l'únic punt de vista del documental és la policia espanyola i la seva operació, anomenada Ícaro. La polseguera ha portat el cofundador i director editorial de Filmin, el Jaume Ripoll, a fer públic un comunicat amb el punt de vista per a justificar la decisió. Ho acaba de fer a xarxes socials, però el tenim aquí, a l'estudi de Catalunya Ràdio. Jaume, gràcies per venir.
Bona tarda, encantat.
Ha anat ràpid aquest viatge cap aquí. A la piulada dius, disculpeu el silenci, entenc la sorpresa i decepció d'alguns de vosaltres pel que fa a l'estrena d'Ícaro. D'entrada, entens la sorpresa i decepció? Sabíeu quan vau programar aquest documental que generaria Jan Renou? Com a mínim a Catalunya?
Sí, al cap i a la fi, per suposat, ho hem de... Sí que s'entenia, ho podíem... Entendre, és un documental que arribava per temps limitat, per tant no és una adquisició al catàleg, no és un documental que haguem produït ni distribuït nosaltres, és un títol que ens arriba amb un acord amb una companyia i és un dels títols que arriben allà, per tant era un poc, s'estrena, entenem que hi ha gent que, per suposat, afectada per la situació d'octubre del 17, però octubre del 19, que és el que parla el documental, que es pugui sentir violentada, però creiem i crec que té un valor d'entendre. A un punt de vista que dius tu, és un documental esbiaixat, perquè només parla, només hi ha un punt de vista de la Policia Nacional, però són testimonis que són de gent que estava allà i que tu, amb una mirada crítica, pots decodificar aquell documental i entendre quin és el pensament d'aquelles persones amb les que estaràs o no estaràs d'acord, absolutament. No, i el que, del que parlem o del que intento explicar a Filmin és estrenar un documental a la plataforma no vol dir nosaltres estem d'acord en fer-ho així. Jo crec que tot documental s'enriqueix quantes més veus té i per tant Ícaro és un documental fallit per al sentit de només té una veu i no té cap tipus de contrast i això és un problema, és inqüestionable que ho sigui.
I Filmin no vetlla perquè els documentals que pengi intentin tenir el màxim de veus possible? És a dir, això és una decisió que heu hagut de valorar i heu decidit publicar-lo o no havíeu arribat a fer aquesta avaluació?
Sí, per suposat que vegem perquè els documentals siguin de qualitat i no siguin documentals, són eines publicitàries amb un fi concret. Per això crec que més enllà de les mancances de veu que té Ícaro, hi ha certs moments que estan bé. Sí, jo no diré que Ícaro és un gran documental perquè no ho és, però sí que hi ha un moment i està bé no pel que compta, sinó perquè les imatges que fa servir a mi m'ajuden a entendre millor un altre punt de vista del que hi havia allà. I jo tinc el pensament crític de dir, això no em canviarà la meva manera de veure. Ja jo vaig veure aquí fets com qualsevol ciutadà de Barcelona del 2019, i llavors aquí el documental m'ha permès entendre allò sense que jo cregui que sigui bon documental. No, ja està.
Però deixa'm dir-te que em sorprèn, perquè normalment quan escoltem plataformes explicant els documentals o els productes que tenen, jo mai he sentit un programador o algú amb decisió editorial dir això que hem penjat no és de gaire bona qualitat.
Jo no, no,
o no és un bon documental, que és el que acabes de dir, em sorprèn.
Potser perquè soc més sincer que moltes altres plataformes que s'ho callaran, i perquè si tu em dius nosaltres produïm i adquirim en distribució obres amb les que creiem. Després hi ha altres obres que tenen un altre tipus de relació que arriben a la plataforma perquè han d'arribar.
O sigui que, pel que em vens a dir, no sé si ho pots dir obertament, ho heu publicat perquè hi ha un acord més gran que implica que es publiqui això també.
Sí, i que sabien que era per un temps determinat, però una cosa que es quedava curta durant, si no que és el 31 de gener que deixa la plataforma, i tenia l'impacte que havia de tenir.
És a dir, que la polèmica no us ha modificat ni la data de retirada d'aquest documental, es manté la que ja estava prevista, que era el 31 de gener. A xarxes hem vist molta, algunes persones dient jo em dono de baixa, estic molt decebut... Heu registrat moltes baixes en les últimes 24 hores?
No, sí que ho tinc que ser donat de baix, i hi ha hagut gent que ens ha escrit decebuda per l'estrena d'aquesta pel·lícula, i puc entendre les seves excepcions, és un poc el que comentava en la Violada, però no podem fer res més. Jo, al cap i a la fi, el que els deia amb ells, a mi és un documental que m'incomoda, sí. És un documental que s'ha dit amb altres coses, sí, és inqüestionable que ho és, però crec que té cert, i repeteixo, hi ha aquella aproximació que a mi m'ha permès entendre altres coses. No perquè hi cregui en això, sinó perquè crec que té aquesta vàlua. I puc entendre perfectament que hi ha gent que digui, hòstia, jo no estic d'acord amb això, i ho entenc, perquè hi ha molta altra gent que dirà està en desacord amb moltes altres de les obres que tenim, i en un catàleg d'11.000 títols, a vegades no tot és, et pots sentir identificat amb allò.
Però us havíeu trobat mai amb un cas similar? Sí,
com vam estrenar altres pel·lícules, hi ha hagut polèmica com en Recuperar el triomf de la voluntat, de Leni Riefenstahl, que és una pel·lícula que parla del nazisme a l'any 36. Ens va passar amb El naciment de una nació, que és una pel·lícula del David Gordon Griffith, que parla del racisme principi del segle XX als Estats Units, en Sant Torrente, un altre nivell totalment diferent, però una cosa... Que podia, ara ho veiem d'una forma molt més relaxada, però sí que veiem que sentia interpel·lada, que deia per què Filmin ha d'estrenar aquesta pel·lícula. I jo dic que Filmin és un aparador on hi ha tot tipus de cinema. Per suposat, hi ha un cinema que ens agradarà més, que per tant, editorialment, el cuidem més, el publicitem més, el posem més endavant, el posem a més col·leccions, el treballem més a la part nostra comunicació, i altres pel·lícules que arriben al catàleg, a un catàleg, repeteixo, immens, on hi pot creure més o menys. És a dir, un va a una llibreria gran de les que ens agrada a nosaltres i creu estar d'acord amb tots els llibres que hi ha en aquella llibreria? Possiblement no.
Passa que normalment no pagues la subscripció mensual a la llibreria, no? No sé, per buscar una diferència.
Però, pagar la subscripció no et diu que no t'obliga a veure. Jo ens dic, dient, estàs obligat a veure aquest documental.
No, evidentment.
En absolut.
Què li diries, doncs, a aquests usuaris que es poden haver donat de baixa o que s'ho estan plantejant o que estan decebuts amb Filmin, que a vegades hi ha una sensació que la relació de l'usuari amb Filmin té una vinculació, a vegades, potser una mica més, no sé si dir sentimental, o que hi ha una proximitat més
especial. Si no fos aquesta vinculació, i crec que una de les coses més maques que ens ha portat a que 20 anys després d'haver nascut aquí, a Barcelona, tinguem bona salut, és que que els subscriptors no fan confiança, jo entenc, i per això deia, em disculpo i lamento la sensació de decepció que hi pugui tenir gent, dient, hòstia, aquest documental no em representa, per suposat, ho entenc, i per això també una cosa que fa Filmin i que no fa cap altra plataforma, que és permetre els comentaris i les crítiques de la pròpia fitxa de la pel·lícula. Tu pots ser com a usuari i dir, això és un pamflet, o això és viatjat, o això m'interessa, i tu pots escriure i fer-ho. No hi ha cap altra plataforma que et permeti opinar i que aquella opinió que havia enregistrada a la pròpia fitxa de la pel·lícula.
Doncs és el Jaume Ripoll, que avui ha hagut de veure com hi havia tota aquesta petita polèmica a xarxes, i li agraïm molt, primer, que ens hagi fet aquest aclariment i que hagi vingut a l'estudi a explicar-nos el que ha fet també ja en un comunicat per explicar que la pel·lícula o el documental Operación Ícaro estarà disponible com estava previst fins al dia 31 de gener, però ens ha donat a totes aquestes raons que com a mínim queden publicades. Jaume, gràcies per acompanyar-nos.
A tu, gràcies.
Ara, diccionari.
Petit diccionari anglosaxó de termes urbans per educar el teu cunyat.
Ah, va, ara aixeca-ho, això, saps?
Sí, aixeca, aixeca-ho, Toni. Antoni, tu aixeca-ho, Toni.
Sí, aixeques passió. Té un assumpte tan seriós, i un senyor tan seriós com el Jaume, i ara què fem? No, què fem ara?
Doncs ara llegiré el que tinc aquí escrit per trencar el gel, a veure què fa.
Endavant. A veure, de veritat.
A veure què he posat.
Un dia d'aquests. Ara ho estàvem parlant, Broc i jo. Un dia d'aquests li aplaudirem a la cara al senyor Arxiu, això.
A mi cada cop em fa menys gràcia, t'ho dic.
Sí, jo també.
Llegeix, llegeix.
Ja, no, a mi ja m'estava una mica molestant.
Ja tenim aquí el Toni García Ramon i l'Òscar Broc, dues persones que van fer de zombis a la sèrie de Walking Dead sense necessitat de passar ni per maquillatge. De fet, aquesta bafarada de carn podrida que ha entrat a l'estudi és vostra, no?
És que... Bueno, a veure,
la meva colònia és, és forta. La meva colònia Bustamante és forta, sí, però no fa olor a carn podrida.
Soc un gran fanàtic de The Walking Dead, que és una sèrie que m'ha posat molt dels nervis, però que me la vaig anar fins al final.
Jo la vaig presentar la primera temporada a Madrid.
Què dius?
Amb tots els actors.
Amb el Rick.
Feia de zombi.
Amb tots els actors. Van venir unes 100 persones a l'FNAC.
Ostres, molt bé.
100, no d'actors, sinó de públic.
100 de públic i van venir tots els protagonistes, eh?
Què
tots.
Dius?
Sí, zombis, també?
Que eren... Bueno, els protagonistes eren un imbècil. Es pot dir ja.
Sí?
Sí, eren un imbècil. Els eren molt simpàtics.
El policia?
Un imbècil. Ah? El senyor de Love Actually, també.
Exacte.
Quarta temporada, 5.000 persones.
Això és la
projecció... van haver de tallar la Gran Via de Madrid.
És la projecció que vol aquest programa.
Això és el
quarta
que...
temporada, no, que tallin la Gran Via.
No, i que tu siguis l'actor de Walking Dead, que vas per allà. Segueix amb aquestes entradetes i aviat arribaràs en aquesta categoria que he mencionat.
Ja veuràs la carn podrida, ja veuràs.
I avui portem un material, tio.
Mira, ni ho sé, què porteu.
D'última generació, eh?
Peix molt fresc.
Tenim el soroll de Canon Event, perquè el tinguis al nivell preparat.
Ostres, Canon Event. Clar, no tenim.
No hi ha Canon.
No, després. Ja el busca.
No.
És que tenim massa soroll.
És que hi ha molt Canon i vent avui.
Sí? Amb quina paraula comencem avui?
Comencem amb una paraula que està molt, molt de moda i que acaba de sortir del forn. És una paraula que ha popularitzat la generació alfa i atenció perquè la pronúncia és complicada. Són tres lletres. UNC és ONC, UNC o ANC. Depèn d'on siguis i de com ho pronuncis.
Aquí tenim el soroll.
T'has quedat boig.
No, moment.
UNC?
UNC.
UNC
o ANC?
ANC, si ho fas de l'anglès, després ho veurem per què, o ONC, si ho fas al català, perquè també funciona.
ONC.
Abans d'explicar...
Estaràs preguntant què és?
Abans d'explicar-ho, volem saber si tu tens estatus de ONC,
sí,
d'acord? I et farem aquesta pregunta.
Tu ets ONC?
Reconeixes aquesta cançó?
Sí, clar.
Friends, no?
Ets un onc.
Només per saber aquesta cançó ja estic diagnosticat.
Passem, fem una comprovació. Segona opinió. Reconeixes aquesta cançó, també?
Home, sí, clar.
Doncs ets un onc de manual. Ets un onc de manual. Què vol dir onc? D'on ve aquesta paraula? Onc és una abreviatura de la paraula uncle anglesa, que vol dir tiet, oncle, en anglès.
Sí?
La generació...
El tiet Chesky.
La generació alfa se l'ha fet seva per descriure a una persona que és major d'edat, o sigui, que té més anys que ells, sí, que no ha de ser vella necessàriament i que té una vibració, un flow de persona gran, de tiet, sí, de pare, de germà gran.
Però és com... Que
de vell.
Boomer.
Té una vibració de vell, Òscar.
Anirem a això. Te recordes quan la paraula millennial era una paraula moderna? Doncs ara els millennials ja són... Millennial ja és ranci. De fet, són els fills dels millennials qui anomenen els millennials uncs. Si tu ets millennial, segurament ets unc. Compte. Sí, és complicat. Molta gent ha qualificat aquesta paraula, com bé deies, Francesc, com l'equivalent a l'hockey boomer, però la gent que ho ha fet són uncs, perquè no saben ben bé de què va la història, perquè hi ha un matís molt important. Ah, és a dir, per ser unc no cal que siguis una persona gran. És a dir, no cal que siguis que tinguis 50, 40 anys.
Pots tenir 20.
O sigui, una persona de 20 pot ser unc.
20, 30, i tant.
Per algú de 13.
Que no seria mai un boomer, un de 20.
Per la generació alfa. De fet, la generació alfa posa la línia de l'any 2000 com la definitòria per si ets unc o no. Si has nascut abans del 2000, ets unc.
Tothom no. Escolta, però llavors, la generació alfa de quin any són?
La generació alfa són nascuts al 2010, si no malament recordo. Són nens, és a dir, estan entre els 13, 12 anys, però bueno, utilitzen molt aquest argot. De fet, Six Seven també ve d'aquesta generació.
Què et diuen? Tu ets un unc?
Tu ets un unc, sí. Però està molt de moda aquesta paraula.
Pensa que d'aquí 14 o 15 anys aquesta gent governarà el que quedi del planeta. Les runes, o sigui, els cementiri nuclear que serà Europa? El governarà un d'aquests nois?
Des de Groenlàndia,
cara...
sí.
No, amb la cara pintada, unes barres de ferro.
Barres de ferro. De fet, hi ha una diferència també amb OK Boomer. OK Boomer va fer mal, va ferir. És un, sí. Jo crec que és un concepte que va fer mal. En canvi, la generació Alfa l'utilitza amb un mode irònic.
Amb més sentit de l'humor. OK Boomer és completament despectiu.
Sí.
I Ung és més simpàtic. Sí. Si no t'ho diuen, volen ofendre, però no gaire.
I de fet, Ung s'ha posat molt de moda ara per culpa de dues persones, dos famosos. Una és la Sabrina Carpenter, que va fer un post fa molt poc dient que el seu productor era un Ung, un pobre nano que deu tenir 30 anys. I després el Timothy Chalamet, quan va fer 30 anys fa molt poc, va fer un post a Instagram on deia: el Timothy ja és oficialment un Ung. Amb 30 anys.
Ell mateix a si mateix.
Ell mateix es defineix com Ung. Perquè a part de Black Eyed Peas i a part de Friends, hi ha altres signes de la gent Ung. Vols que et digui algun?
Sí, a veure, ara detectarem si sou Ungs. Què heu de fer?
Feu soroll,
tot de casa?
Feu sorolls i bufeu cada cop que us asseieu o us aixequeu d'un sofà? Si ho feu, sou Ung.
Cada vegada que m'aixeco del sofà és un canon event.
Exacte.
En sèrio.
És per recordar.
I normalment, no, i és més, la meva parella està fins als collons, perquè normalment em poso el mando aquí sobre el pit, no?, quan estic al sofà.
Això és molt Ung.
I, òbviament, com que sóc un Ung de manual, com m'aixeco, el mando cau a terra. Cada vegada el comandament cau a terra. Però em poso aquí. Si no és el comandament, és el mòbil o els auriculars. I ell em diu: quins estrès ha estat? Perquè el soroll no és definitori. Llavors jo m'aixeco, com que tinc aquí el pit posat, estic al sofà...
Però que ets una mòmia.
Sí, no, sí, sí. Estic al sofà ja... O sigui,
és
mort,
un bistec.
Mort a la nit, mort, veient Netflix, el que sigui, no? I tinc o el mando, o el mòbil, o la funda dels auriculars aquí, perquè he vist qualsevol cosa.
A les 3.
Jo m'aixeco i faig... I... Buah, cau.
El soroll quin és?
Bah. Però se sap si és el comandament a distància de la tele, a la funda dels auriculars... o al mòbil.
Bé, Francesc, et quedes mirant la finestra amb la mirada perduda i reflexiones de tant en tant? Que sí?
No, això no.
Si ho fas, no. Si ho fas, ets un Ung. De vegades mires la tele de peu? Jo ho faig. Jo miro la tele d'en peus, a vegades. A vegades em veig a mi mateix d'en peus veient la tele. Això és segur.
Sí, sí, sí. Sí, Garriga, ho fas.
I tant.
Hi ha vegades que estàs... Com es diu això en castellà? Entumecido, no?
Entumecido.
Sí, t'aixeques i estàs... I al cap d'una estona penses: hòstia, porto un rato veient la tele de peu. Una estoneta ja veia la tele de peu.
Et passa això que el diumenge, el dissabte, quan tens festa, estàs a casa durant el dia, et vas quedant dormit, fas microbacaines...
Això sí.
Ets un Ung. Però escolta'm una cosa. És molt millor acceptar el teu estatus d'Ung davant d'un membre de la generació Alfa, això ho aprecien molt, que no intentar arreglar-ho i ser el típic adult que vol ser un adolescent. Molt millor ser un Ung que no ser un imbècil, de veritat.
No, escolta, i a més, si dius que no és despectiu, doncs abraça-ho.
Abraça-ho i accepta-ho, com fa el Timothy Chalamet, amb 30 anyets.
Chalamet, nen.
Ja, però si hem de comparar-nos amb Timothy Chalamet, jo plegaria, m'entens? No, pleguem. Tanquem les persones de l'estudi i morim aquí dins.
No.
No siguis Ung.
Que passi la gent, es vegi morts aquí dins.
Home, seria un aparador guapo, aquest.
Home, seria un aparador molt guapo.
Per Halloween podem fer-ho.
Quin nou programa de...
No, és una pel·lícula...
Quin nou programa de Catalunya Ràdio.
No, és una pel·lícula de terror.
La mort de Catalunya Ràdio.
Quedem aquí, com la cabina, però a l'estudi de la Catalunya Ràdio.
Home, tu te'n recordes aquell... No me'n recordo com es deia la pel·lícula, o no sé si era una sèrie.
La Gran Hermano amb zombis.
Sí, la Gran Hermano, que estaven rodant Gran Hermano. I hi havia una epidèmia zombi, però clar, els Gran Hermano no s'enteraven.
Hòstia, que bona, aquesta.
És boníssima, aquesta sèrie. Sí. És una sèrie britànica increïble.
Tet algo es deia, no me'n recordo com es deia. Hòsties.
Avui aneu molt de zombis, eh?
Sí.
Bé, ja tenim la primera paraula del dia, que és Ung. Sou Ungs. Us hem fet aquí el test de la Superpop per descobrir si sou
Ungs. Estic segur que hi ha ara molta gent a casa dient: merda, sóc un Ung.
Perdona, deixa'm fer un incís. Es diu Dead Set. La Muerte en Directo és la sèrie dels zombis a la casa de Gran Hermano al Regne Unit.
Sèrie collonuda, eh?
Això es pot trobar, creieu, a algun lloc.
De fet, la presentadora de la sèrie, del Gran Hermano fictícia de la sèrie, és la presentadora, és com si aquí la Mercedes Milà fes d'ella mateixa la sèrie. Sí.
Que és que la sèrie aquesta, ara fem un incís, és una sèrie hiperrealista, perquè presenta que estan allà fent el Big Brother, no? I ells no saben res, el que passa fora, i de sobte, doncs les veus de fora deixen de comunicar-se.
No fa dies que el súper no es diu res, no?
Els tios pensen: què collons està passant?
És boníssim.
No, deu estar passant alguna cosa fora.
Hòstia, m'agrada molt.
Sí, està molt bé. Dead Set.
Està molt, molt bé. Dead Set. No sé si estava aquí ficat el Charlie Brooker.
Sí,
té pinta. Guionista. Estic parlant de memòria, eh? Ojo, eh?
Sí, Charlie Brooker, su creador.
Bum! Bum! Tu has vist sense mirar el mòbil de la puta memòria, eh?
Ha deixat de ser un Ung de la nit al dia, eh?
Bé, Ung és la primera paraula del dia. Correcte. Però tenim una segona paraula.
No. Dos.
Dos?
Però, escolta, però veniu aquí regaladíssims avui, eh? Dos perquè són parella.
Ah.
I també són de tres lletres cada una.
A veure.
En anglès són PTM i PFN. Si voleu dir-les en català, PTM i PFN.
PTM, PFN.
Correcte.
A veure, què deu voler dir això?
L'Òscar i jo ens dediquem, com ho sap tothom, no?, a tres setmanes del dia, immersos en aquesta secció.
Hores i hores.
Hores buscant paraules, a foros de Reddit, etcètera, etcètera.
Ah, van posant això a la vida familiar,
sí,
eh?
Sí, sempre, sempre. La veritat és que no.
Estem trencant famílies en aquesta secció.
La veritat és que no estic mentint. Això ho fem al matí, en un moment. No. I gràcies
que ho fem.
Perquè no ens importen les paroles, ens importen les bandonguilles amb sípia, el xampany, jo què sé, el típic. Però aquests dies a Reddit hi ha hagut molt de merder, eh?
Però, o sigui, m'esteu dient que sou redditistes, vosaltres, eh?
Sí, sí. Estem redditistes, sí.
Fundamentalistes de Reddit, som.
Sí. Perquè hi ha algunes preguntes a Reddit que realment tu penses... Hòstia, darrere d'aquesta pregunta hi ha un ésser humà, no?
Però Reddit, com es navega? És a dir, jo normalment entro... Si entro a Reddit és perquè he buscat alguna cosa i vaig a buscar un fil en concret. Mm-hmm. Però tu esteu allà vagant com qui està als encants.
No, jo, per exemple, quan entro a Reddit, per aquesta secció, busco Newslang.
Ah,
no, per exemple, ja em surt tot de gent que parla de paraules noves que han introduït al vocabulari, paraules que estan fent, gent que s'inventa expressions que després es fan populars, etcètera, etcètera. Mm. Jo busco això. Però si poses Trump... Per exemple,
pots posar qualsevol cosa, de fet.
Cara, sí, saps què vull dir? Pots posar qualsevol cosa perquè hi ha discussions de tot. O the end of... Que això ho faig molt perquè és molt graciós. Saps això que fa molt ara de... El final de no sé què explicat.
Oh, a mi...
No pot ser qualsevol merda.
Al final del partit del Barça-Real Societat explicat.
The ending of...
Els fans volen dir que no sé què.
No, però és the ending of Love Actually Explained. Què vols que t'expliquin? Quina explicació vols?
Hi ha gent que ho necessita.
No, hi ha gent que necessita.
Potser una segona lectura.
Clar. Sí. Bé, doncs això, PTM, és una cosa que han buscat alguns usuaris de Reddit per parlar de la seva parella sense dir la meva parella.
Ah, això ho vaig veure.
Perquè la meva parella té un sentit possessiu i no els agrada això.
Uh-huh. Clar,
en aquesta gent en concret, no els agrada dir la meva parella perquè significa que aquesta persona és meva.
Clar.
I aquesta espècie de...
Tot i que
el
meva
matís...
no és de propietat, sinó de relació.
Sí, clar. Però ells interpreten que això...
És de possessió.
És de possessió. I llavors ho canvien per PTM, que és partner to me. Que sí, però...
O sigui, és la relació. Aquesta és...
Que, sí, soci per mi. No? Com si, com la parella...
Una SL,
parella,
no?
Parella per mi, perquè partner tant pot ser, com sabeu en anglès, soci o parella, doncs parella per mi. Parella per mi ja no és la meva parella, és parella per mi.
És el meu soci.
Si em preguntes...
És de direcció.
Si em preguntes a mi, segueix en possessiu. Perquè és parella per mi.
Només per mi.
I et diria que és més possessiu que la meva parella, perquè és parella per mi.
És pitjor.
Doncs ja molta gent ha començat a utilitzar, per referir-se a la seva parella, PTM.
O sigui, en colla... Allò, my PTM...
Sí,
no, my PTM no.
No, és que...
Clar, ara anava a dir...
Hi ha gent que ha començat a utilitzar això i hi ha gent que ha recordat que aquí a Reddit es dient unes pajarraques bestials perquè algú diu, ja, però estàs dient my PTM. I llavors el que s'ha inventat allò de PTM diu, merda, m'han agafat. PTM, però dius, hòstia, PTM no pot ser pitjor, no pot haver-hi una expressió pitjor que PTM, que s'està fent popular als Estats Units.
PTM.
Sí. Escolta, el Timothée Chalamet és famós per utilitzar-la. De veritat, de veritat.
Sí.
L'altre llegeix un article que...
Pillant avui aquí.
Sí, no, bueno, no, escolta, ho fa bé.
PTM,
no.
I PFN, PFN...
PFN és una altra... Una altra paraula per definir la parella, però que és encara més cruel, que és Person for Now. Què és?
Person for Now. For Now!
Sí. Què és? Persona de moment. Sí, la
hi ha una provisionalitat,
exactament.
No?
És a dir, persona per mi de moment.
Hi ha una data de caducitat aquí,
exactament.
Eh?
Exactament, Person for Now, que vol dir que ara ets la meva parella, però
ja veurem.
No, d'aquí 20 minuts.
Escolta.
D'aquí 20 minuts. Depèn de si m'agrada o no la pel·li que acabes de posar a Filmin. Seràs o no?
Qualsevol cosa és...
Llavors, hi ha molta gent que ha començat a dir... Aquí hi ha més cunyero, el de PFN, PFN, Person for Now, que és... totalment ofensiu, Person for Now.
Home.
Si algú et presenta...
Mira, aquesta és la meva persona de moment.
La traducció seria...
Ara per ara, no?
La traducció seria la meva parella de moment. Però ni tan sols és parella, perquè és la persona. Persona de moment. Ni Francesc. Qui és aquest que acompanya? Persona de moment.
Però això m'estàs dient de veritat, que ho estan fent servir, eh?
Ho estan fent servir persones que tenen molt poca feina.
Persones de moment.
Tu imagina que estàs, clar... No, aquestes no són persones. Directament. Però tu imagina que estàs a casa teva, avorrit, No se n'ha aguat els Doritos, estàs en pijama, no tens ganes de baixar baix a comprar més coses i comences a entrar i dius, hòstia, vull buscar coses per fotre la punyeta a la gent. I així és com creixen aquestes expressions. Person for now. Us la deixo perquè, si la penseu, és d'una malícia bestial.
M'agradaria que es fiqués a les bodes, no? Acceptes a la Maria com la teva persona de moment?
Acceptes el Maria Àngels com la persona de moment?
La Maria Àngels? Amb qui estàs pensant?
Jo què sé, qui sigui, tio.
A la meva exnòvia.
No, hòsties, no. Sí? Ha sigut totalment involuntari. L'Alba, la meva. Alba, acceptes aquesta persona de moment?
Vosaltres sou...
Col·laboradors de moment.
Clar,
clar, clar, clar,
clar, clar.
Sí,
més.
No,
s'ho ha fet a venir,
com
eh?
També, serem col·laboradors de merda.
Això ja...
No,
ja...
És el que estàs pensat, que sí, t'ho he vist a la mirada.
Ho estava escrivint a la pàgina, amb un bolis. Col·laboradors...
T'ho he vist a la mirada, unc, que ets unc.
Podríem parlar només amb onomatopeies, sí, gairebé.
Imagina't estar tot el dia parlant d'unc, PFN, PTM, UCM...
En fi, ens hem tornat bojos.
Clar que arribeu amb aquesta pudor de carn podrida. És que, clar, el vostre cervell ha de resistir.
Intentaré canviar la meva colònia, d'acord? Sí. Intentaré canviar la meva color.
No, jo crec que la seguretat social us hauria d'incloure exactament alguna cosa. No, però
sí,
jo...
Sí que és veritat.
Jo simplement donar-vos les gràcies pel vostre carinyo, que sempre noto quan estic aquí, i ara us podeu anar a prendre vent. El Broc i tu, els dos.
Aquí se holdea.
Sí que es holdea aquí. I amb ganes, eh? I amb il·lusió, eh?
Exactament.
Òscar Broc.
Aquesta música del Chiringuito...
M'agrada molt.
Sí, sí, per la palpique, eh?
Ya ha llegado Tomás Roncero. Hi ha un plano de Tomás Roncero de cintura cap avall que es veu com està movent molt fort el genoll perquè ha perdut el Madrid.
Això és el que vam veure dimecres passat.
I ahir a mi em va tocar. Ja està aquí Toni García Ramón. Ja estava jo movent el peu cagant-me en Cerro del Grande o com collons es digui aquell àrbit.
Del Cerro Grande.
Això. Perdona, que avui he descobert que és policia nacional. Fora de servei.
No farem comentaris.
No. És simplement una dada. No penso fer valoracions perquè ens tancaria la ràdio.
I no ens convé.
No ens convé.
Encara.
Però deu tenir nocions de defensa personal, no? Si li diuen algú, aquest et fot un clatalló.
Radio for now.
Vinga, uncs!
Ens veiem
la setmana que ve.
Quina transició que hem fet, tu. Quina transició que hem fet avui, aquí a la tarda de Catalunya Ràdio. Nadine Romero, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No l'he deixat temps ni per asseure's, eh?
No, això ha sigut, m'ho faig fent polles, tu, superràpid.
Avui tenim una tarda moguda, moguda, moguda. A les 6, recordeu, tenim la compareixença a l'Hospital Vall d'Hebron per saber l'estat de salut del president de la Generalitat. Ho sentireu, ho escoltareu aquí a la tarda de Catalunya Ràdio en directe. Per tant, no patiu, que això ho tindrem aquí controlat. Però és un bon moment per saludar Nadine, perquè, Nadine, bona tarda.
Bona tarda. Ara sí.
Ara ja és oficial. Avui de què parlarem? Perquè la boda es va acostant mica en mica. Sembla que no, i anem passant les setmanes,
No, una cosa, queda menys del que em sembla, eh? Dintre de poc ja vinc aquí amb les fotos.
Home, potser les fotos no, però clar, el procés aquest s'està accelerant.
Sí. Doncs mira, ara, primer de tot, estic molt contenta perquè és la primera secció del 2026. I ara sí que ja puc dir que aquest any em caso.
Aquest any la Nadia es casa.
Aquest any em caso. I ara anem, doncs, per l'apartat que és una de les coses que més m'agrada, és tema invitacions. Que la gent es pregunta moltes vegades, i amb quant temps d'antelació s'han de donar les invitacions d'una boda, de la cerimònia? Doncs mira, per anar bé, uns 4 o 5 mesos abans.
Què? 4 o 5 mesos abans?
Abans del casament o de la boda.
4 o 5 mesos abans?
Clar.
No abans?
A veure, a mi és el que m'han dit, que 4 o 5 mesos abans, però jo sí que és veritat que a mi m'agradaria dir-ho abans.
Estava pensant jo.
Ara a veure, dir-ho com a tal, ho pots dir abans. Clar, donar les invitacions.
I quina diferència entre el dir-ho i la invitació?
Clar, la invitació tu ja estàs posant a la gent que vols que vingui en el compromís de que t'ha d'avisar el màxim abans possible de si vindrà o no vindrà.
Ja és més oficial.
És com molt més oficial.
Requereix resposta.
Clar. No, i a més, que és superimportant per als nuvis tenir aquesta resposta, perquè imagina't que a mi m'ha passat que jo he anat a la boda d'una amiga i el mateix dia dir-li una amiga que no ve, eh? Clar, això són els menús i coses que t'has comprat per aquell dia, per aquella persona, que tu t'ho menges, i això tot és calarons, eh?
No, clar, això s'ha de tenir en compte.
Clar. Llavors, han de confirmar assistència. Quan han de confirmar assistència? Màxim, un mes abans de la cerimònia.
Mira, fer una cosa, obrirem telèfons per si algú ens vol dir la seva. 9-3-2-0-7-4-7-4, 9-3-2-0-7-4-7-4. Parlant de casaments,
Us han avisat mai amb 2 dies d'antelació per un casament?
Que...
O amb una setmana d'antelació per un casament?
Jo conec anècdotes que han passat. Jo ho he viscut a les meves pròpies cans i la núvia enfadar-se força.
O al revés. Us han avisat amb 3 anys d'antelació ja amb la data? Tenim una ampolla d'aquestes de Catalunya Ràdio Fantàstiques per guardar l'aigua fresqueta, fresqueta. Una ampolla xulíssima, gran, per portar-hi molta aigua. Qui ens truqui se la pot emportar entre la gent que truqui. A veure, per tant, com ha de ser una bona invitació?
Clar, les bones invitacions, per al meu gust, jo crec que per la gent més propera, que la cosa està molt cara, vale? Llavors, fer invitacions val una pasta, perquè cada invitació val entre 5 i 6 euros. Per tant, que si ja en fa 50, són aproximadament 600 euros.
Cada.
Sí. Si la fas personalitzada, perquè a mi m'agrada molt el tema de papeleria i ho trobo com molt romàntic entregar-te la invitació.
Però i avui no es fa digital, ja, això?
Això és el que t'anava a dir. Llavors, nosaltres, per estalviar-nos uns dinerets, ho estem fent també per la gent no tan propera, que no podem veure tan habitualment, doncs podem enviar-li un enllaç amb la invitació online, on allà, amb un simple clic, doncs ja poden dir si assistiran, si no assistiran, i sobretot si hi ha alguna intolerància. I aquestes coses s'han de posar.
Clar.
Per si hi ha algun problema.
Clar.
Que també he de dir des d'aquí que ho estem fent nosaltres. Jo i la meva parella estem fent la invitació online i costa més del que sembla, eh?
Fer-la, vols dir? Fer-la físicament,
fer-la, que quedi maca, que s'assembli doncs amb la de paper i aquestes coses. Així que si algú té algun truquito, estaré molt encantada de que em digui alguna cosa.
Si teniu alguna idea de com fer una invitació original i barata... També, ens podeu trucar al 932077474, que tenim aquí les línies obertes per escoltar-vos.
Exacte, i jo crec que també, a veure què et sembla això, jo la mateixa setmana de la boda el que faré serà enviar un WhatsApp a tothom i dir-li, escolta, mira, lloc, data i horari, perquè no em molestis durant el dia de la boda.
Un recordatori.
Sí, perquè és que jo ja em conec, algun dels convidats que venen...
Nadine, a quina hora hem de venir avui?
I tu, en plan, a veure, tio... No, això no cal, eh? Això no cal. Molt bé, llavors, ja entra el tema una micona més peliagut, que a mi m'agrada molt parlar d'aquest tema, perquè sempre és com que està mal vist, no?, parlar d'això, i és convidar per compromís, sí o no? Tu què en penses?
Home, jo crec que hi ha alguns convidats que els has de tenir perquè els has de tenir.
Sí? Tu creus?
Home, no?
Com qui, per exemple?
Vaja, no ho sé, algun amic de... No, amic no, però un familiar que dius, no és molt proper, però mira...
Sí, però, clar, és que a mi és una cosa que a mi això em fa ràbia, veus? Perquè penso, hòstia, és que hi ha gent que jo fa com anys i anys que no estic veient i per què l'ha de convidar a la boda si no sap ni el meu dia de quan jo em vaig conèixer amb la meva parella ni gairebé conèixer la meva parella.
No sap ni com es diu.
Gairebé no sap ni com es diu. I jo entenc que...
Els has tallat, aquests?
Jo sí.
I els ho has dit o fas allò de dir, mira, no els dic res?
Ah, sí, jo faig aquesta, no dic res. I ja s'entararan, tu. Apa, jo crec que ja es preveu.
Ara seguim amb això, però és que ens ha trucat la Laia, que té una anècdota important. Laia, bona tarda.
Hola, bona tarda. Estic en ruta, així que pot ser que s'escolti bastant malament.
Bé, et sentim bastant bé, de moment. Ens vols explicar una invitació molt imminent?
Sí, tinc dues germanes.
Sí?
Una feia un any i pico que ens havia avisat que es casava al setembre.
Vale.
I l'altra, a mitjans de juliol, o principis de juliol, ens va dir que en 15 dies et casava.
Uau.
I ens va dir en 15 dies d'antelació perquè el mossèn li va dir, coneixent a sa mare, que com vivís una setmana abans o menys, li agafa un infart.
Oi.
15 dies? Ja li va donar temps a fer tota la boda en 15 dies?
Ella volia realment algú molt íntim.
Ah, clar.
I no volia ni espavents, ni coses estranyes, ni res. I li feia por, doncs, la reacció de la gent. Llavors, doncs, ser tan íntim i tan petit, que en 15 dies busca vestit, organitza la vida, monta una despedida...
Clar.
Per menys germana, i vens al casament.
Doncs amb 15 dies... Amb 15 dies d'antelació.
I tot treballant, a punt. Van ser 15 dies bonics.
Bueno, aquí tenim la prova de que amb 15 dies es pot organitzar una boda.
Si vols, pots.
Si vols, pots.
Una altra cosa és si arribaràs amb la llengua fora. Laia, gràcies per trucar-nos.
A veure,
que també ens ha trucat el Marc per explicar-nos la seva. Marc, bona tarda. Marc. Ara s'ha penjat el Marc. Marc, bona tarda.
Sí.
Ara sí. Marc, què ens expliques?
Anem als 15 dies, perquè nosaltres quan vam voler organitzar-ho ja anàvem tard i vam fer-ho quasi un any d'antelació.
Sí, com jo.
Que, Sí, que el que pasa que, o sigui, quan et poses, et dones compte de que totes les coses xules ja estan reservades, o sigui, que et van agafant les places. Aleshores, comença el període de o pagar molt o anar a córrer cuita, a fer-ho tot.
Però, escolta'm, vosaltres anant amb un any d'antelació i ja no trobàveu lloc?
Ah, et puc assegurar que sí. Sí.
A mi també m'ha passat, eh?
Amb un any d'antelació?
Pues que la gent ara ja va amb dos anys previs, eh?
Sí, a nosaltres ens va passar que, com que amb el Covid va haver-hi molta gent que, molta gent, no, tothom que va estar en el confinament, després molta gent va decidir que es volia casar i molta gent que havia aplaçat el casament, doncs es va juntar tot. El que passa que em sembla que és normal, eh? I, a més, això, no?, que les coses amb més marge tens millors places, dates i demés, i si no, després pues, et toca agafar coses més cares i, bueno...
I gastar-te més pasta, que és el que vol la gent.
Sí. Va sortir bé el casament?
Molt bé, molt bé. Va ser molt guai. Va estar a primera línia de platja, amb el típic de les pel·lícules, i molt guai, sí, aquí a Malgrat de Mar. I molt xulo. Un clima, va donar clima bo, i molt content.
Això és el més important, que quedem contents.
No, el més important és i seguiu casats, eh?
Sí,
seguirem.
En breu serem pares i tot.
Home, enhorabona. Doncs el Marc, que ens explica aquesta antelació d'un any i que tot va tan bé que ja seran pares. Moltes felicitats, Marc.
I un extra vol. Les felicitacions van ser una llauna que anava tancada i dintre hi havia un puzzle fàcil, val, perquè el poguessin fer els que els hi costa més, i quan muntaves el puzzle, pues, tenies la invitació. Estava molt bé.
Ah, és original.
Està molt bé. Carai, Marc, doncs aquí dos per un. Dues anècdotes amb una trucada. Gràcies per trucar-nos.
Vinga, adéu-siau.
I espera, va, una última trucada. Tu, escolta, la gent li ha encantat aquest tema.
Li encanta.
Se'ns ha penjat la trucada. Ara sí. Jesús, perdona, Jesús.
Molt bona tarda.
Què ens expliques?
Aviam, a mi em va arribar una invitació fa un parell de dies del meu nebot que es casa.
Ah, veus que bé, enhorabona.
Vull felicitar-lo amb ella, la Virgínia, ella es diu Arnau.
Molt bé.
I que ho passin molt bé la resta de la vida. Què anava a dir-te? El curiós del cas, m'ho han enviat per WhatsApp.
Ah, veus, la invitació online.
Clar.
Un PDF per WhatsApp. Ah. I, com que ells són amants de tot el tema japonès, com es diu això, els mangas, aquestes històries...
Sí.
El tema vestimenta, posa etiqueta de vestimenta no obligatòria, podeu vestir amb kimono...
Ai, m'encanta! M'encanta!
Amb figures clàssiques com samurais i feixes.
I que se'n van de viatge de noces a Japó, suposo.
Jo hi he estat diverses vegades. Ah. Es van conèixer allà. De fet, parlen japonès.
Hòstia, que bé, que guai, eh?
Mira, Jesús, i llavors, tu aniràs de Son Goku, de samurai, de què aniràs?
Jo el disfraç que tinc és de moro. Aleshores li vaig dir, hi havia moros japonesos on hi ha?
No crec. Hauràs de treballar una mica més la creativitat, però, home, una boda així japonesa doncs, també és divertida.
Ah, sí, tant. Jo aniria amb un kimono 100%.
Ai, fran sushi per dinar.
Ai, segur.
Oh, que bo.
No en tinc. De fet, no saben encara on anirem, depèn de la gent que serem.
Quan serà aquest casament?
El 19 de setembre.
Deu mesos,
una mica...
Està bé.
Una mica en aquestes finestres.
Per buscar-me un kimono.
Molt bé, Jesús, que vagi bé la recerca de kimono.
Moltíssimes gràcies.
I la Isabel, també ens truca la Isabel.
Hòstia, ha tingut molt èxit,
sembla, aquesta secció avui. Isabel, com estàs?
Hola, bé, gràcies. Jo volia explicar-vos el cas del meu germà,
sí?
Que s'ha casat dues vegades.
Ahà.
La primera vegada va fer-ho tot el que està estipulat per un casament en regla, no? Això que dieu de les invitacions, sí. El comiat, l'església, un lloc molt estupendo i molt bonic.
Tot molt canònic.
Sí, exacte. I, en canvi, el segon casament ens va dir, la setmana passada em vaig casar.
Ah, ni us va convidar, ja... Directe, no? En plan, m'he casat i ja està.
I com us veu quedar? Sí.
Doncs, home, de fet, havien pres la decisió de viure junts amb aquesta dona de segona vegada. Per tant, no canviava gaire la seva vida.
Però no, poder no teníeu tanta relació amb la dona.
Bueno, trobes a faltar que no et tingui en compte ni per una petita cerimònia íntima, no? Però, ja. Però no, bé, no. És el que van decidir.
Ja, ja.
Doncs,
bé, a veure, aquesta... a la pròxima, a la tercera, sí, et convidarà. No,
però, vages, tampoc no. Desitgem que li vagi malament ara, eh?
Però... per sempre més, aquesta.
Veus, molt bé, la Isabel no és rancorosa. Isabel, gràcies per trucar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Adéu. Digue'm un número de l'1 al 4.
De l'1 al 4? Vinga, 2.
El 2, doncs mira, guanya el premi el Marc. Mira,
ah, Marc, molt bé. El de la platja, no?
El de la platja. Ens ha quedat alguna cosa? Si no, ho deixem pel proper dia, perquè tinc un concurs per fer.
Vinga, va,
ho guardem
pel proper dia, perquè a mi m'agradaria parlar d'això, de convidar a la gent per compromís o no.
Aquest tema... bulliran les línies, ja veuràs.
Clar, és que jo volia saber-ho, vull saber-ho. Per tant, la pròxima secció parlarem d'això, però molt seriosament jo us portaré quines són les meves raons per no convidar.
9-3-2-0-1-7-4-7-4. No per això, eh? Ara és pel concurs, per la rosca. Queda't aquí amb el concurs, que sempre fa alegria.
Vinga, va.
9-3-2-0-1-7-4-7-4. Tenim concurs i entrades per anar a veure el Peyu i l'Albert Pla al Teatre Coliseum. Com? Guanyant la rosca.
És que guai!
Tenim dues rosques. Avui, atenció, les dediquem a Catalunya Ràdio.
Vale.
Història de Catalunya Ràdio, actualitat de Catalunya Ràdio. Dos oients, qui faci més encerts, guanyarà. 9-3-2-0-7-4-7-4. El concurs, avui l'avancem una mica, perquè hem de fer una pausa publicitària. Ara us explicaré una petita reorganització que farem de seguida. Però ara fem el concurs. 9-3-2-0-7-4-7-4. Tinc ja en línia la Noa, de Sant Feliu. M'agrada molt aquesta sintonia.
Home, entra en ganes.
Noa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bé.
Tens veu de persona molt jove.
Sí, una mica.
Quants anys, puc preguntar quants anys tens?
Sí, 14 anys.
Ostres, 14 anys.
Joveneta.
Bé, clar, aquí parlarem d'història de Catalunya Ràdio, per tant, no sé si pots tenir una mica d'assistència o potser ets una crac absoluta de Catalunya Ràdio, no ho sé. En tot cas, sí, em demanen si podries baixar una mica la ràdio, perquè ens sentim rebotats.
Ah, vale, sí.
Baixa-la una miqueta.
Ja.
Ara, molt bé. Doncs és la rosca. Jo et diré una lletra, una definició, tu m'has de dir la resposta correcta, que comença per aquella lletra. Per quina lletra vols començar?
Per la A.
Perfecte.
Vinga, va, molta sort, eh?
A veure, és tot vinculat a Catalunya Ràdio, presentadors, programes i demés. La Noa de Sant Feliu, preparada?
Sí.
Som-hi. Amb la A, autor del podcast de Catalunya Ràdio, La Gent Normal. Si no la saps, digues que passes.
Passa paraula.
Passa, molt bé. Amb la B, va presentar el matí de Catalunya Ràdio i ara és un dels cafeters de la tarda. Antoni?
Basses,
va, te la compro. Amb la C, emissora on pots escoltar el programa Els Homes Clàssics. Amb la C.
Catalunya Ràdio.
No, és Catalunya Música. Amb la D, dia de la setmana que pots escoltar en antena un programa, el programa Un Restaurant Caníbal a Berlín, de Paula Molés. Quin dia s'emet?
Diumenge.
Correcte. Amb la E, programa apocalíptic que va presentar Xavier Grasset coincidint amb el canvi de mil·lenni. Com es deia aquest programa? Amb la E.
Passa.
El món s'acaba. Amb la F, Isabel Galí és la corresponsal de Catalunya Ràdio en aquest país. Amb la F.
Amb la
F.
F. França.
Correcte, justet però correcte. 3 encerts, Noa. No era fàcil. La Noa ha fet 3 encerts. Per tant, Noa, de moment 3 encerts, a veure com ho fa el teu rival, d'acord?
Vale.
Hòstia, ho he vist molt bé, eh?
Home... Ai, se'ns ha penjat l'altra trucada? Vaja, ara recuperem l'altra trucada. Home, 3 encerts, està bé.
Home, i tenim 14 anys.
Amb 14 anys ho ha fet... No,
està molt bé.
Està molt bé.
Molt bé.
A veure si podem recuperar l'altra trucada de la rival de la Noa. recordeu, una entrada doble, una invitació doble per anar a veure el Peyu. I has anat ja a veure el Peyu i l'Albert Pla? Doncs ho has de fer.
Sí, sí, m'han dit que està molt guai, eh?
Doncs mira, que tenim el Llorenç, que no sé d'on és. Llorenç, bona tarda.
Jo soc de Sabadell, però... Ai, soc de Puigcerdà, però visc a Sabadell.
Ah, molt bé. Doncs el Saratà, que viu a Sabadell... Baixem la ràdio una miqueta, sisplau.
Sí, sí, perdona, perdona.
Passa res, passa res.
Sou clàssic, eh?
No, sí, sí, això és... Hasta feia il·lusió i tot.
Això està a tope.
Sí, no, és que gent...
a tope.
Ens has escoltat tot el dia, avui?
Tot el dia, no, perquè he hagut d'anar a buscar el nen, però sí, una bona estona, sí.
Molt bé, per tant, ets un expert en Catalunya Ràdio.
Bueno, si escolta la meva secció, ja està perfecte.
No, ha d'escoltar tot el dia, perquè la Gemma no és només de la teva secció, d'acord?
A veure, si els nervis no passen una mala...
No, respirem fondo, digue'm per quina lletra vols començar, i tinc una rosca per tu, has de fer com a mínim 3 encerts.
Vale, doncs, no sé, la S mateix.
La S.
Vinga, va, molta sort.
Ara em farà girar pàgines, la S. A veure, la S.
Aquí.
Espera't un moment, perquè no tinguem un problema aquí. Rosca 2, sí, vinga, la S. Vinga, doncs molt bé, aquí tenim la S amb el Llorenç. Estàs preparat?
Vinga.
Doncs som-hi. Amb la S, els convidats al seu programa s'estiren al divan. Com es diu la presentadora?
Sílvia Coppola.
Correcte.
Molt bé.
Amb la T, cognom del periodista esportiu que dona nom a les transmissions del Barça Catalunya Ràdio. Amb la T.
Amb la T, eh?
Sí.
Hòstia, ara... TDP? No.
No, TDP de Barça.
Passo. Sí,
Torquemada.
Torquemada, sí, perdó.
Vinga, amb la U. Amb la U, cognom de l'actual presentador del matí de Catalunya Ràdio.
Ostrell.
Correcte. Amb la B baixa, temàtica del programa Tast Vertical.
Passo.
El vi. Amb la X, es dedica a buscar el poble més feliç de Catalunya a la tarda de Catalunya Ràdio.
Oh, quin fallo. Passo.
Xavier Pérez Esquerdo.
El Pérez Esquerdo, sí.
Home, conté la Z, expert a la visió de la tarda de Catalunya Ràdio. Àlex...
Estic fatal.
Ai, els nervis.
Oh, quin fallo.
Ai, els nervis, Llorenç.
Sí,
Dos encerts.
Sí, sí, sí.
Doncs, escolta'm, Noa, de Sant Feliu.
Sí.
Has guanyat les entrades per anar a veure el Peyu i l'Albert Pla.
Yeah, felicitats.
Moltes gràcies.
Enhorabona.
Escolta'm, Noa, ho has fet molt bé i, per tant, doncs, podràs anar al teatre. Ja et direm com i quan, d'acord?
Sí, vale.
Moltes gràcies, Noa.
A tu.
Llorenç, no ens deixis d'escoltar, eh?
Llorenç, a la pròxima.
No, home, no, i ara, al contrari, t'he fet deures.
Ens has de seguir escoltant, exacte. Has de fer una mica més els deures i torna a trucar un altre dia a participar amb nosaltres. Gràcies.
Moltes gràcies. Adéu.
Doncs, mira, així acabem aquest concurs d'avui una mica de nervis.
Sí, eh?
3-2, eh? Això semblava un partit del Barça. Atenció, deixeu-me explicar-vos. Nosaltres d'aquí res, uns instants anirem a fer una pausa publicitària i a les 6 de la tarda la compareixença des de l'Hospital de la Vall d'Hebron dels metges del president de la Generalitat. Recordeu que ahir ens van explicar que s'havia de quedar a la UCI, que estaria ingressat durant 2 setmanes. Avui hem sabut que encara es mantenia a la UCI el president i que al migdia no s'ha fet comunicat perquè s'estava pendent d'una prova d'un cultiu. Tot això al voltant d'aquesta possibilitat que el president Illa tingui un problema d'una bactèria, d'una infecció. Doncs bé, d'aquí pocs minuts, en directe per Catalunya Ràdio, aquesta roda de premsa per saber exactament l'estat de salut del president i com a mínim per poder fer el diagnòstic exacte. Això implica que avui... canvi important, el que no surti d'aquí s'escoltarà per el digital, per l'exclusiu digital, pel canal digital. Per tant, si voleu recuperar, com sempre en directe, el que no surti d'aquí, ho podreu fer a través de l'aplicació de Catalunya Ràdio, a través de l'aplicació de 3Cat. Heu d'anar a l'exclusiu digital perquè el directe de Catalunya Ràdio seguirem la roda de premsa de Salvador Illa i mantindrem l'actualitat informativa en una tarda molt calenta, no només amb la Vall d'Hebron pendent, sinó també amb tot el que està passant a Damuz, que no puguem parlar ja amb el Ricard Ostrell, que estava arribant-hi fa una estoneta i que, per tant, ens podrà actualitzar una miqueta què passarà avui en aquesta emissora. Per tant, a partir de les 6, butlletí de notícies, roda de premsa. de la salut del president, i aquells que vulgueu seguir el que no sortir d'aquí ho podreu fer a l'exclusiu digital a l'antena de Catalunya Ràdio. Nadine, gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Tenim un tema calentíssim, eh?
Sí, s'ha de parlar d'això.
Tenim un tema calentíssim. Nosaltres ens anem a una pausa publicitària i reprenem amb aquesta actualitat d'avui, salut del president i última hora des d'Adamuz, on hi ha hagut aquest accident terrible de tren, i també pendents del cel. A veure si les pluges estan fent mal o no.
Per una Barcelona més cívica, actualitzem l'ordenança de convivència. Fer grafits il·legals comportarà sancions de fins a 600 euros i no netejar els orins dels animals podrà costar fins a 300 euros. Consulta'n les novetats a barcelona.cat/plaendreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
A Cap Bravo podríem convidar-te al cinema. En comptes d'això, preferim que estalviïs amb l'oferta especial d'un, dos i tres euros. Com el líquid neteja vidres Antibac Cristalino de 750 mil·lilitres amb un descompte del 24% ara només per 2 euros. Qui et vol bé et farà estalviar. Cap Bravo, així de bo.
Dimarts vaig llegir 14 un poema d'amor. Sempre que entro 14 i trobo un text o una entrevista que em fa vibrar. El poema no sé si el vaig entendre del tot, però el vaig fer servir per declarar-me la Marta. I va dir que sí.
14. Encomanem cultura en català.
Avui tenim un convidat extra especial.
Els col·les haurien de fer més això, tu.
La ciència és la millor eina que tenim per interpretar el món.
Quina és la probabilitat que estiguem aquí? Una entre 200 milions.
Serà l'aventura intel·lectual més gran que haureu viscut mai. Ens acompanyeu al garatge?
Quequi, nova temporada. Dimarts a la nit, el 33, i a la plataforma 3CAT.
Sylvie Kaufman, Mark Gray, John Carlin, Valentí Fuster, Cristina Gallac i molts més t'esperen a l'Enfoquem, el Fòrum de les Solucions. Un espai per debatre, reflexionar i buscar solucions als grans reptes actuals. 23 i 24 de gener al CCCB. Entrades a enfoquem.ara.cat. Contra el fatalisme, dialoguem i passem a l'acció. Organitzat pel diari Ara.
Ocasión Plus t'ajuda a lliscar per la pujada de gener. Fins a un 30% de descompte i més de 20.000 cotxes per triar. Baixa la pujada del gener estrenant cotxe. Només fins al 25 de gener. Vine a Ocasión Plus. Oh, Ocasión Plus.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Sants i Estalvis.
El menjar no pot ser ni un premi, ni un càstig, ni ha d'estar prohibit.
Un ciclista el que fa, està assegut, mou les cames. Sempre de la mateixa manera, aquella persona s'està movent.
Vols millorar els teus hàbits però no saps ben bé per on començar, oi? Si t'interessen la nutrició, l'alimentació, l'activitat física i la felicitat, Sants i Estalvis és per tu, perquè aprenguis a cuidar-te amb els millors professionals.
Sants i Estalvis, el podcast d'hàbits saludables amb Adam Martín.
A l'app i al web de CatRàdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El meu pare ja no es pot moure sol per casa. Gràcies a Cuideo, té un cuidador i també un caminador adaptat que l'ajuda a sentir-se més segur i li facilita el dia a dia. Cuideo!
A casa no hi havia llibres fins que hi va entrar 14. La mare va començar a llegir un parell d'autores de 14 cada setmana. Més tard, se'm va comprar una novel·la. I més tard, me la vaig llegir jo. Ara estudio filologia i he començat a escriure poemes.
14. Encomanem cultura en català.
Sylvie Kaufman, Mark Gray, John Carlin, Valentí Fuster, Cristina Gallac i molts més t'esperen a l'Enfoquem, el Fòrum de les Solucions. Un espai per debatre, reflexionar i buscar solucions als grans reptes actuals. 23 i 24 de gener al CCCB. Entrades a enfoquem.ara.cat. Contra el fatalisme, dialoguem i passem a l'acció. Organitzat pel diari Ara.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Tant si ets baby boomer.
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
Hola, Irma. Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la...
Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
Home!
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
Però us escolto bastant, a vosaltres.
Em va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto. No. És que aquí soc molt friqui.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
I vosaltres què feu a les 5 de la matinada? Només respostes incorrectes.
Escombrar.
Faig les rentadores i netejo la casa.
Estic cantant òpera.
Me voy a encender las luces de la calle.
I jo surto a córrer sense roba.
Vaig a fer pònting.
Fer surf.
Vaig amb una colla de jubilats.
Dormo, descanso. A vegades em llevo per beure aigua.
I no escoltes la ràdio?
La ràdio? Per qui escolta la ràdio a les 5 del matí?
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Sants i Estalvis.
El menjar no pot ser ni un premi, ni un càstig, ni ha d'estar prohibit.
Un ciclista el que fa? Està assegut, mou les cames. Sempre de la mateixa manera, aquella persona s'està movent.
Vols millorar els teus hàbits però no saps ben bé per on començar, oi? Si t'interessen la nutrició, l'alimentació, l'activitat física i la felicitat, Sants i Estalvis és per tu, perquè aprenguis a cuidar-te amb els millors professionals.
Sants i Estalvis, el podcast d'hàbits saludables amb Adam Martín.
A l'app i al web de Cat Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.